Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Víctor García i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Segona jornada del judici al Suprem contra Francesc Homs per no acatar sentències del Tribunal Constitucional en referència a la celebració del simulacre de consulta del 9-N. A l'espera aquesta tarda de la declaració de l'expresident Artur Mas, aquest matí els responsables de comunicació de la Generalitat han reconegut que el govern va fer publicitat del 9-N tot i la suspensió de l'alt tribunal. Mentrestant, el TSJ ha admès a tràmit avui la querella de la Fiscalia contra Carme Forcadell i tres membres de la mesa del Parlament per permetre la votació de la resolució sobre el referèndum unilateral. Aquesta nova querella s'acumula a les que ja té obertes la presidenta de la Cambra i alguns integrants de la mesa. No deixem la política i la justícia, ja que la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona confia que Fèlix Millet entri a la presó per l'espoli del Palau de la Música Catalana. Demà comença el judici amb les qüestions prèvies, mentre que les declaracions de Millet, Montull i els altres encausats no ho faran o no començaran fins la setmana que ve. Un dia més ens situarem al Mobile. Avui hem visitat el YOMO, el Saló Juvenil del Mobile, que té l'objectiu de motivar i ajudar els joves. Fins dijous, uns 20.000 alumnes, nois i noies, visitaran aquest YOMO que per primera vegada es presenta al Mobile de Barcelona. Els Mossos han detectat la viralització d'un vídeo de pornografia infantil a través de WhatsApp. La policia autonòmica va tenir constància per primera vegada de l'existència d'aquesta gravació fa molts pocs dies, quan va arribar un grup de WhatsApp de mares d'una escola de Vilanova i la Geltrú. Els Mossos adverteixen que la difusió d'aquests continguts suposen un delicte molt i molt greu. El Partit Popular Barcelona ha demanat a l'alcaldessa de Colau que rectifiqui i no convidi a un cantant condemnat per enaltiment del terrorisme a un seminari sobre intolerància a les xarxes socials. Es tracta del cantant del grup Defcon 2. I també us direm que hi ha una multa pionera a dues famílies de Girona per absentisme escolar dels seus fills. La capital gironina és capdavantera en l'activació del procediment de sanció administrativa pels casos greus, com dèiem, d'absentisme escolar. Abans d'explicar tot això, com sempre, la informació de serveis i l'abans dels esports COPE. Previsió del temps, Ana Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols mitjans o alts en general, però al nord el cel està més tapat i esperem precipitacions aquesta tarda amb una cota de neu entre els 1.200 i 1.400 metres. Les temperatures avui es mantenen, poden ser més altes a la costa, però al Pirineu més aviat baixen, amb màximes de 20 graus doncs, a Barcelona i Tarragona i de 18 a Girona i Lleida. I tenim vent de l'oest que ha anat intensificant-se a la meitat sud, on aquesta tarda pot ser més fort, sobretot en zones de muntanya, un vent que podria arribar a ratxes de 70 km per hora al prelitoral i a la depressió central de Barcelona i Tarragona. Al final del dia també afectarà força a l'Empordà amb avisos a la Costa Brava, sobretot a la zona del Cap de Creus. Demà tornarem a tenir una jornada assolellada, però al matí encara hi haurà intervals de núvols amb unes temperatures que no variaran gaire, tot i que algunes màximes baixaran al litoral i també algunes mínimes seran més baixes a l'interior. Unes mínimes que arribaran als 12 graus a Barcelona, 9 a Tarragona, 7 graus a Girona i a 5 a Lleida. El vent bufarà suau, variable, amb predomini a la tarda del vent de component sud, i al matí encara es farà sentir el vent de nord-oest als dos extrems de la costa. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària, amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, una única retenció a l'entorn metropolità de Barcelona. Parlem de la ronda del litoral, que presenta aturades a la zona de Sant Adrià cap a la zona de Barceloneta, en sentit Llobregat, on es registren uns 3-4 quilòmetres a l'altitud. A la resta de viatges del país se circula sense incidències. Bon dia.
I ara el transport públic amb l'Àlex Blancafort.
Bona tarda. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alienes a l'empresa els trens de la línia R2 Sud estan circulant en demores que poden superar els 30 minuts en tots dos sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbc.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
A Arriba l'hora de parlar dels esports, com sempre, amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Senyor Carles Lozada, molt bona tarda.
3 de la tarda, 5 minuts, Esportscope, ara amb titulars, el més important que ens expliqueu després. Endavant.
És una jornada de dimarts, però que sembla de divendres, perquè ve molt marcada per les rodes de premsa prèvies als partits de Lliga de demà, que afecten sobretot a Barça i a Espanyol. La de Luis Enrique ha estat abans de rebre al Camp Nou, demà dimecres, a 7:45 de la tarda, a l'Sporting, al Camp Nou. Quins són els titulars més destacats que ha deixat el tècnic blaugrana, Elena Condis?
Ha esquivat qualsevol tipus de polèmica, fins i tot ha evitat referir-se al recolzament públic del seu vestidor. Se'l veu far de sortir en roda de premsa. Havia començat bé l'any, però després de la derrota a París hem tornat a veure la seva versió més vinagre. Se'l veu desgastat, encara que el tècnic ha dit tot el contrari en sala de premsa.
A mí me gustaría saber cómo estás tú, si te sientes fuerte, con ganas, o estás un poco cansado ya y desgastado.
Pletórico. Sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy.
Doncs més Esportscope de la nova recreació del Luis Enrique, més Luis Enrique a les rodes de premsa. Un partit aquest Barça-Sporting que marca el retorn a Can Barça de l'ara tècnic de l'equip asturià, Rubi, exmembre del cos tècnic blaugrana en el seu moment. Des del seu punt de vista, el tema d'aquest de la crisi del Barça és molt relatiu.
Es que yo creo que es un proceso normal que les pasa a estos equipos, que tienen tantos partidos, tantas competiciones, selecciones nacionales, que, y la repercusión que tienen estos equipos, ¿no? Que a la que hay un partido que ya no dos o tres, a la que hay uno, ya se habla de que no se está trabajando bien. Yo creo que es un proceso normal, pero muy normal, que hay días que están un poco mejor, otro peor, pero al final de cada cuatro partidos ganan tres. Entonces tú tienes que buscar ese, que a ver si te pilla ahí, ¿no? Pero son equipos que, no nos podemos engañar, son superiores. El Barça-Madrid, estamos hablando de los tres, cuatro mejores equipos del mundo, seguro.
A més, avui Esportscope, protagonista des del vestidor del Molinón. Concretament parlarem amb el migcampista Xavi Torres. Del Barça a l'Espanyol, jugarà demà al Camp del Celta a 9:45 de la nit. Quique Sánchez Flores ha convocat a 20 futbolistes amb el retorn de Diop després de complir sanció. Tal i com es preveia, el porter Roberto Jiménez no entra a la citació per aquesta capsulitis que arrossega el dit petit d'una mà. Ha entrat en el seu lloc a la citació el jove porter del filial Andrés Prieto. Un tècnic, Quique Sánchez Flores, que ha parlat de les aspiracions de l'equip blanc i blau de jugar competició europea la temporada vinent. Pensa que encara és d'hora per avaluar un equip que, segons el seu criteri, continua en fase de creixement.
Lo sabremos en mayo, si merecemos o no. Queremos sobre todo sostener la idea de crecimiento. Sostener la idea de crecimiento, yo creo que sería el concepto. Queremos mejorar constantemente y esa fe es la que nosotros intentamos trasladar siempre. Pero si seremos capaces de crecer más o menos, o si nos vamos a estancar en algún momento de la temporada, esa liga es tan exigente que es imposible saberlo.
Una jornada que no aconsegueix d'apagar el foc de la polèmica arbitral després de l'arbitratge de Gil Manzano al desplaçament del Madrid al camp del Villarreal. El conjunt blanc juga demà també contra les Palmes, i ha parlat el tècnic francès. Jo el comportament dels seus futbolistes amb l'estament arbitral, però afegeix que li molesten d'altres comportaments que venen de fora.
Nada, te acabo de contestar. ¿Tú piensas que yo te voy a contestar eso? No voy a entrar en eso. Yo respeto a todo el mundo. Cada uno puede opinar, cada uno puede decir las cosas. Yo, la única cosa es que no estoy de acuerdo con estas palabras, y ya está, nada más. Y te digo, más, que me importa más son mis jugadores, que son un espectáculo de respetuoso. Son profesionales, son muy buenos, entonces, bueno, molesta, sí, pero ya está.
En plana poliesportiva, un dia més objecte d'anàlisi al futur a curt i mitjà termini del Barça de bàsquet, després que l'equip estigui momentàniament ara fora de les quatre primeres places de la Lliga. I a Esportscope parlarem també d'atletisme. Demà surt cap a Belgrat la selecció espanyola, que participarà al proper campionat d'Europa en pista coberta. Atendrà la nostra trucada la migfundista de Banyoles, Esther Guerrero.
Molt bé, José Luis, més esports com sempre a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts aquí mateix. Nosaltres ara fem una petita pausa, escoltarem els senyals horaris de 2:43 i seguim repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions d'Héctor García, el control tècnic, i d'aquí us parla Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Segona jornada del judici al Suprem contra Francesc Homs per no acatar sentències del Constitucional en referència a la celebració del simulacre de consulta del 9N. A l'espera aquesta tarda de la declaració de l'expresident Artur Mas, aquest matí els responsables de comunicació de la Generalitat han reconegut que el govern va fer publicitat del 9N tot i la suspensió de l'alt tribunal. Mentrestant, el TSJ ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra Carme Forcadell i 3 membres de la mesa del Parlament per permetre la votació de la resolució sobre el referèndum unilateral. Aquesta nova querella s'acumula a les que ja té obertes la presidenta de la Cambra i alguns integrants de la mesa. No deixem la política i la justícia, ja que la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona confia que Félix Millet entri a la presó per l'espoli del Palau de la Música. Demà comença el judici amb les qüestions prèvies, mentre que les declaracions de Millet, Montull i els altres encausats no ho faran fins la setmana que ve. Un dia més ens situarem al Mobile. Avui hem visitat el IOMO, el Saló Juvenil del Mobile, que té l'objectiu de motivar i ajudar els joves. Fins dijous, uns 20.000 alumnes visitaran aquest IOMO, que per primera vegada es presenta al Mobile de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detectat la viralització d'un vídeo de pornografia infantil a través de WhatsApp. La policia autonòmica va tenir constància per primera vegada de l'existència d'aquesta gravació fa pocs dies, quan va arribar un grup de WhatsApp de mares d'una escola de Vilanova la Geltrú. Els Mossos adverteixen que la difusió d'aquests continguts suposa un delicte molt greu. El PP de Barcelona ha demanat a l'alcaldessa de Colau que rectifiqui i no convidi un cantant condemnat per enaltiment del terrorisme a un seminari sobre intolerància a les xarxes. Es tracta del cantant del grup Defcon 2. I multa pionera a dues famílies de Girona per absentisme escolar dels seus fills. La capital gironina és capdavantera en l'actuació del procediment de sanció administrativa per casos greus d'absentisme escolar. Abans, com cada dia, d'explicar tot això, en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda.
L'incendi del pis on va morir un veí de Manresa es va originar en una estufa elèctrica.
Segons les primeres investigacions, l'home tenia la llum punxada. La víctima no hauria sol·licitat ajuda als serveis socials de l'Ajuntament en matèria de pobresa energètica, però de manera puntual sí havia rebut ajuda pel que fa aliments. L'incendi ha cremat totalment el menjador i el fum ha afectat a la resta de l'habitatge i l'edifici. 13 veïns van haver de ser evacuats.
Jaume Giró, nou president del Consell de Mecenatge del Liceu.
Giró pren el relleu a Salvador Alemany. L'han triat per unanimitat a proposta de la comissió executiva del Liceu. Vol donar més pes a la representació privada i al mecenatge. L'objectiu de la seva tria també és impulsar la captació de recursos i consolidar l'augment de finançament. El patronat preveu que els beneficis fiscals es convertiran en una oportunitat de canvi que incentivarà la inversió privada.
Renfe engega la compra de bitllets de Rodalies i Regional a través de la seva app.
L'aplicació Renfe Ticket permet fer el pagament dels bitllets amb l'smartphone. Els usuaris podran comprar les màquines d'autovenda de Rodalies amb l'aplicació mòbil seleccionant l'opció Pagar amb Renfe Ticket. A les pantalles apareixerà un codi que els clients hauran d'escanejar. Per poder imprimir el bitllet, l'aplicació haurà d'estar vinculada a una targeta de crèdit o dèbit.
Les unitats d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona visitaran 94 municipis.
Les unitats mòbils visitaran durant el mes de març els municipis per presentar consultes i reclamacions gratuïtes. Aquest servei està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum. Té com a principal finalitat defensar els consumidors i els seus drets.
Ingressa a la presó un home per robar 1 milió d'euros de l'empresa on treballava el Prat de Llobregat.
Els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació amb la hipòtesi de que el lladre era un dels treballadors. El detingut havia començat a canviar el seu ritme de vida i un nebot seu, que el va ajudar a cometre el robatori, feia ostentació i compres de gran valor. El detingut li va facilitar les claus mestres i una targeta d'accés per moure's per les instal·lacions de l'empresa. Els Mossos han pogut recuperar gairebé 700.000 euros i molts objectes comprats amb els diners del robatori.
Més de 80.000 alumnes inicien avui les proves de tercer de primària.
Les proves, que es faran fins al 13 de març, tindran un caràcter orientador i formatiu per al centres i no afectarà l'expedient acadèmic de l'alumne. Els exàmens estan elaborats pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Segons la Generalitat, el resultat ajudarà els centres a avaluar i reorientar la pràctica docent per aconseguir les competències i aprenentatges que estableix el currículum.
Airbnb llança la plataforma Trips a Barcelona per viure la ciutat amb gent local.
El visitant pot reservar a la plataforma experiències amb persones locals, seguir recomanacions de gent de la ciutat i unir-se a trobades amb altres viatgers i amb residents. La plataforma pot contribuir a diversificar el turisme i permetre que les persones persones locals puguin beneficiar-se de l'arribada dels visitants.
I els contractes a persones amb discapacitat creixen un 70% en 4 anys a Catalunya.
La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha explicat que l'any passat va acabar amb 8.000 contractes. La ministra ha admès que queda molta feina per fer, però que la millor forma d'integrar socialment aquest col·lectiu és fomentar la seva incorporació al mercat laboral. La ministra també anima a trencar barreres, insistint en que la igualtat de les persones és inqüestionable. Cal dir, però, que la taxa d'atur de les persones amb discapacitat se situa al 32%.
Comencem segona jornada del judici al Tribunal Suprem contra Francesc Homs per no acatar sentències del Tribunal Constitucional en referència a la celebració del simulacre de consulta del 9N. A l'espera aquesta tarda de la declaració de l'expresident Artur Mas, aquest matí els responsables de comunicació de la Generalitat han reconegut que el govern va fer publicitat del 9N tot i la suspensió de l'alt tribunal. Han assegurat que la campanya ja estava en marxa i que no van rebre cap encàrrec per frenar-la. Anem fins al Tribunal Suprem. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Absoluta normalidad a pesar de la prohibición del TC. Nadie dio ninguna orden de parar y todo siguió su curso. Desde los convenios para conseguir los datos del padrón hasta la contratación del centro de prensa y de la campaña de publicidad institucional. Lo explicaba Mónica Osácar, responsable de publicidad institucional.
¿Se realizó, por tanto, publicidad tras el día 4 de noviembre?
Tras el día 4, pues sí.
¿Se realizó?
Sí, entiendo que
ustedes...
sí.
Toda la publicidad, ¿pagaron ustedes, perdón, la publicidad hasta el día 9?
Esto yo no lo sé, supongo que sí.
¿No les parecía extraño que tras la prohibición todo siguiese igual? Así se lo decía al fiscal, el director de Atención Ciudadana y Difusión, Iñaki Genoves.
Pero eso por estructura jerárquica, pero digo, sin estructura jerárquica, por usted, lo que usted pensó de eso, ¿no le extrañó a usted la...?
No, no me extrañó. De hecho, la consulta se hizo el día 9 con toda normalidad, o sea, no...
Hombre, con toda normalidad aquí no estaríamos, ¿no?
Bueno, pero entonces...
No hay más preguntas, señor.
Tampoco la Generalitat dio orden de frenar a las agencias de publicidad. Esta tarde declarará como testigo Artur Mas.
Gracias, Patricia. Mientrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra Carme Forcadell i 3 membres de la Mesa del Parlament per permetre la votació de la resolució sobre el referèndum unilateral. Aquesta nova querella s'acumula a les que ja té obertes la presidenta de la Cambra i alguns integrants de la Mesa. Ens creem encara al Parlament, ja que el Partit Popular acusa Junts pel Sí de vulnerar la legalitat al proposar una reforma del reglament de la Cambra per agilitar el tràmit de la principal llei de desconnexió, la de transitorietat jurídica. Tant Partit Popular com Ciutadans han acusat a Junts pel Sí de ser uns tilers i de fer trampes. Yolanda Canales.
Des del Partit Popular, el seu portaveu, Alejandro Fernández, creu que el procés ja té símptomes clars de descomposició que provoquen dinàmiques surrealistes, com per exemple l'intent de Junts pel Sí de reformar el reglament del Parlament per agilitar les anomenades lleis de la desconnexió. Diu Fernández que així es pretén vulnerar la legalitat, però ho fan actuant com a trilers polítics, intentant enganyar els ciutadans i vulnerant els drets dels diputats. Per això, el portaveu popular ha deixat clar que la seva formació activarà els mecanismes legals que siguin necessaris per tal de frenar-lo.
S'estan comportant com a trileros que constantment fan trampes, intenten fer jocs de mans per amagar, per enganyar i per intentar buscar vies alternatives al que hauria de ser el debat sa democràtic que ja estableix aquest reglament. Creiem que això és extraordinàriament greu en termes democràtics i, per tant, farem tot el que sigui necessari per garantir els drets dels diputats, que són els drets de la gent que ens ha votat, milers i milers de catalans.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu de Ciutadans, Fernando de Páramo, qui ha avançat que el seu grup està valorant presentar una proposta de reconsideració a la mesa si tira endavant aquesta reforma del reglament. De Páramo diu entendre per què els independents independentistes volen un estat propi, amb una justícia pròpia i amb un reglament a mida per fer el que vulguin.
Cuando hablan del estat propi, lo que quieren es una justicia propia para que no les juzguen por los casos de corrupción que intenta tapar con la estelada y además quieren también un parlamento propio en el que puedan saltarse el reglamento y hacer lo que les dé la gana.
També el PSC estudia presentar una reconsideració si la mesa admet la reforma del reglament de la cambra perquè no comparteixen ni el fons ni la forma per tal de tirar endavant aquests canvis.
No deixem la política i la justícia, ja que la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona confia que Fèlix Millet entri a la presó per l'espoli del Palau de la Música. Demà comença el judici amb les qüestions prèvies, mentre que les declaracions de Millet, Montull i els altres encausats no començaran fins la setmana que ve. La FAB, que és acusació particular, confia en veure la presó a Millet, però creu que hi estarà molt poc temps. Daniel Hurtado.
La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona ha presentat la seva acusació particular al judici del cas Palau, ja que consideren un dels casos de corrupció institucional més greu de la ciutat i han volgut informar i valorar aquest tema. Segons ha afirmat Albert Recio, vicepresident de la FAP, ha destacat que hi ha moltes empreses que viuen del pressupost públic on les grans constructores apareixen i el cas Palau també s'ha vist relacionat amb la desviació de fons a Convergència Democràtica de Catalunya. En relació a les penes de compliment de presó, Sol ha dit que els que estiguin vius els veurem entrar a la presó, però que potser també els veiem sortir.
Jo penso que a la FAP li agradaria tenir una sentència que aclarís el que aclarís i posés en termes de negre sobre blanc, en termes de veritat judicial, el que de fet ja sap la societat que ha passat. Aquest home i altres dels acusats, nosaltres pretenem que se'ls declari culpable i rebin un càstig. Jo crec que les penes de compliment de presó, un cop fermes, els que estiguin vius, els veurem entrar a la presó. Si ens quedem una estoneta, potser els veurem sortir.
A més, la FAP ha lamentat que continuen els mateixos patrons al front del Palau de la Música que ja estaven amb Fèlix Millet i creuen que s'hauria de jutjar la directiva com a responsables civils subsidiaris.
També des de l'àmbit judicial i policial apuntem que un informe de la Guàrdia Civil dins de la causa del 3% explica que llavors tresorer de Convergència, Dinant Osàcar, disposava al març de 2008 al més de 500.000 euros en comptes o dipòsits a l'estranger. En aquest escrit, que forma part del sumari del cas al que ha tingut accés l'agència Europa Press, l'Institut Armat destaca la rellevància que pogués tenir el fet que qui va ser tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya en aquest moment disposés, que se sàpiga, d'aquesta quantitat important de diners, 500.000 euros, fora d'Espanya. I també ens arriba una altra última hora en l'àmbit judicial. El jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha citat a declarar a Oriol Pujol, Mireia Pujol i Marta Pujol Ferrusol els pròxims dies 17 i 28 de març a la mateixa Audiència Nacional de Madrid. I com tots els dimarts, en reunió del govern català, en reunió del govern de la Generalitat, la portaveu de l'executiu, Neus Munté, ha intentat sortir de l'embolic en què s'ha ficat fa uns dies quan va dir que no hi havia hagut reunió entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. Després d'aquesta reunió sí que es va confirmar. Yolanda Bernal, bona tarda de nou.
Bona tarda. Doncs la consellera portaveu reconeix que es podia haver explicat millor, es podia haver limitat a dir que el govern només explica la seva agenda pública i que la resta d'esdeveniments no tenen per què transcendir. Ha insistit en que la discreció és un valor en el moment polític actual i torna a negar que hi hagi cap negociació oberta entre els governs central i català.
En política, normalment, però més quan les circumstàncies són excepcionals com ho són ara, la discreció és un valor. Però en tot cas sí que insisteixo en allò que sí vaig dir també dimarts passat en aquesta mateixa roda de premsa, i és que negociació no n'hi ha cap i que la trobada que nosaltres tantes vegades hem demanat i que insistim en que es produeixi entre els dos governs, entre els dos presidents, no s'ha produït i no és pas per culpa nostra.
Sobre el judici del cas Palau, que comença demà, la Generalitat confia en que es desenvolupi amb les màximes garanties i, sobretot, que després de tants anys no es parli de sospites i d'indicis, sinó de fets provats i de sentències.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas. 902-100-140.
Ya ha llegado al supermercado del Corte Inglés la Feria de Alimentos de Europa, con más de 2.000 productos por descubrir.
Los más exquisitos vinos de Francia y Portugal, salchichas alemanas, cervezas del Reino Unido, el famoso chocolate suizo.
Feria de Alimentos de Europa en el supermercado del Corte Inglés. Todo un recorrido gastronómico por Europa.
Jesús Robledo, Bilbao.
¿Que por qué soy de Iberdrola?
Pues mira, yo ni sabía con quién tenía la luz, pero hablando un día con una chica de Iberdrola, me dijo que viendo mi consumo me convenía cambiar a un plan a mi medida para pagar menos. Me cambié y pago menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Seguim repassant les notícies de Catalunya i un dia més ens situem ara al Mobile. Avui, en primer lloc, hem visitat el IOM, el saló juvenil d'aquest Mobile, que té l'objectiu de motivar i ajudar els joves a conèixer el sector de les ciències, les tecnologies i les enginyeries. Des d'ahir fins dijous, uns 20.000 alumnes visitaran IOM, que per primera vegada es presenta al Mobile Barcelona. Sergi Tor.
A més de les últimes novetats de mòbils de les empreses, l'edició d'aquest any del Mobile té per primera vegada el Saló Juvenil. Més de 20.000 adolescents d'entre 10 i 16 anys de tota Espanya tenen el seu festival anomenat IOMO, que es troba ubicat a la plaça Espanya. Avui, en molts col·legis de Catalunya s'han aproximat, la satisfacció és generalitzada.
Tenim un simulador d'una casa domòtica perquè els nens puguin controlar-ho des del mòbil.
Les gafes de visió digital que estimulen una situació.
La veig molt maca, també. De moment, el que més m'ha agradat ha sigut l'exposició del SEAT, de les ulleres virtuals.
Bé, molt bé, el que passa és que hi ha molta gent i no podem provar moltes coses que volem.
La intenció és motivar-los per conèixer ciències i matemàtiques i la seva aplicació a la vida diària. Al mobile, les proves pilot de la banda 5G marquen aquesta edició. Gràcies a la seva immediata aplicació, el futur tecnològic permetrà coses com conducció automàtica o fins i tot cirurgia express. L'arribada del 5G a Espanya es demorarà i el ministre Álvaro Nadal no li ha posat data d'assignació de l'espectre de la banda.
En aquesta segona jornada del mobile també hem estat a l'estand de Catalunya, on un centenar d'empreses presenten els seus projectes. El Big Data, l'Internet de les Coses o la realitat virtual són algunes de les propostes que es posen a l'aparador d'aquest mobile per oferir els seus serveis i productes en un mercat cada cop més i més global. Isaac Posadas.
Les empreses catalanes no perden l'oportunitat de mostrar-se en el gran aparador del mobile per fer-se lloc internacionalment. Aquest és el cas de Sistel, que fa uns dies tancava un contracte de 2 milions d'euros amb l'empresa turca Bestel, gràcies als contactes iniciats a l'edició de l'any passat. La catalana Sistel produeix unes plataformes de test per l'electrònica industrial que verifiquen que el producte s'hagi fabricat correctament. Ara, gràcies a 40 d'aquests aparells de test, venuts al gegant turc, han doblat la facturació anual. Aquest no és l'únic artefacte català presentat al mobile, també trobem Teleport, que a través d'unes ulleres de realitat virtual permet teletransportar-se virtualment a un escenari en temps real i interactuar-hi. El representant de la catalana Vision, que ha fet aquesta plataforma, Emili Blanque, explica què pot aportar.
És una cabina teletransportadora que el que fem és, doncs, imagina't, des de Fitur a Madrid, doncs portem a la gent a viure situacions que només es poden viure a Catalunya a través d'un vídeo 360 i la integració de tots els, o el màxim de sentits possibles. Hi ha calor, hi ha vibració, hi ha vent i aromes i aigua.
També es presenta l'aplicació familiar desenvolupada per Adaptive City, que permet a la gent gran socialitzar-se amb les seves famílies a través d'una tecnologia adaptada a la tercera edat. El fundador de l'empresa, Adrián Rousseau, explica que volen acabar amb la bretxa digital que pateixen.
És una aplicació per sociabilitzar la gent gran i que acabem amb aquesta fractura digital que tenim, no? Com ho fem? Bàsicament és utilitzar el que actualment fem, missatges, fotos, Facebook, etc., però molt pensat per la gent gran, de forma que ells puguin fàcilment comunicar-se amb la seva família, o fins i tot la família poder gestionar la part de medicaments, cites mèdiques.
Un altre exemple d'aplicació és la d'AdPure, que detecta els anuncis de la tele i els complementa el mòbil. En total, les 68 empreses catalanes presents al mobile, a aquest stand de la Generalitat, generaran entre 10 i 14 milions d'euros, segons el conseller d'Empresa, Jordi Baiget.
13 minuts i les 3 en punt de la tarda, deixem el mobile. Us expliquem ara que els Mossos d'Esquadra han detectat la viralització d'un vídeo de pornografia infantil a través de WhatsApp. La policia autonòmica va tenir constància per primera vegada de l'existència d'aquesta gravació fa molts pocs dies, quan va arribar a un grup de WhatsApp de mares d'una escola de Vilanova a la Geltrú. La gravació inclou un missatge d'àudio en àrab que anima a reenviar-lo per trobar la mare de la víctima. Els Mossos adverteixen que la difusió d'aquests continguts suposen un delicte molt i molt greu. Judit Rosa.
Les imatges que es veuen al vídeo són d'extrema gravetat, ja que es tracta d'un nadó. A les imatges no es veu ni la cara del menor ni la de l'autor. Per tant, l'àudio incorporat i la difusió per trobar la mare de la víctima dels abusos, segons ha informat l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, en cap cas hagués servit de res, ja que és impossible identificar-los. La viralització d'aquest vídeo ha acabat amb la detenció de dues dones marroquines de 36 i 43 anys de Vilanova i la Geltrú, que han ingressat a presó com a presumptes autores d'un delicte de possessió i distribució de material pornogràfic de menors. Jordi Domènech avisa que de cap manera s'ha de difondre el vídeo i que, depenent del cas, el que s'ha de fer és o bé destruir-lo o posar un coneixement de les autoritats.
En aquest cas, com el vídeo ja és conegut i ja sabem des de la Unitat Central de Delictes Informàtics aquest vídeo, no fa falta anar a posar una denúncia. Simplement, si el rebem, el destruïm i no fem difusió. En el cas de que fos un altre vídeo i que inclús sospitem de que la persona que no l'ha enviat ha pogut generar aquest vídeo, o pensem que seria algú de l'entorn, anar a una comissaria, portar el vídeo i denunciar els fets.
La distribució d'aquest tipus de vídeos, encara que sigui per WhatsApp, es considera delicte. El Codi Penal ho considera distribució, exhibició, oferiment o facilitació de la difusió de pornografia infantil i té una pena de presó que va d'un any fins a 5. Per tant, si reps un vídeo així per les xarxes socials, el que has de fer és eliminar-lo. En cap cas el reenvís.
A Barcelona, el Partit Popular ha demanat a l'alcaldessa Ada Colau que rectifiqui i no convidi un cantant condemnat per enaltiment del terrorisme a un seminari sobre intolerància a les xarxes socials. Es tracta del cantant del grup Death Con 2, Isaac Posadas.
El convidat és César Strawberry, que va ser condemnat el mes passat a un any de presó per escriure a Twitter coses com el feixisme d'Esperanza Aguirre en fa enyorar els Grapo, o d'altres piulades com quants haurien de seguir el vol de Carrero Blanco, o ja quasi és l'aniversari del rei, quina emoció, li regalaré un tortell bomba. L'Ajuntament el considera apropiat per parlar sobre la intolerància a les xarxes socials perquè el seu cas, diuen, exemplifica els riscos que poden derivar-se de les limitacions penals de la llibertat d'expressió. Des del grup del PP a la ciutat, el seu líder, Alberto Fernández Díaz, titlla tot plegat de provocació, demana respecte per les víctimes del terrorisme i que Colau no convidi el cantant al que seria una indignitat democràtica.
La invitació de Ada Colau a una persona condenada por enalteciment del terrorisme i humillació de les víctimes és una indignitat democràtica i una ofensa a les pròpies víctimes del terrorisme que debe obligar a Ada Colau a rectificar i retirar esta vergonzosa invitación.
Fernández també vol conèixer si el consistori ha pagat calés a Strawberry perquè participi en aquestes jornades previstes per dijous i divendres i que pretenen ser una reflexió crítica sobre l'ús de les xarxes.
Multa pionera a dues famílies de Girona per absentisme escolar dels seus fills. La capital gironina, recordem-ho, és capdavantera en l'activació del procediment de sanció administrativa pels casos més greus en aquest àmbit, l'absentisme escolar. Míriam Ibáñez.
Dues famílies hauran de pagar una multa de 600 euros per no dur els fills a l'institut. Es tracta de les primeres multes que imposa la Direcció General de l'Atenció a la Infància i l'Adolescència. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha valorat que el més important no és la quantitat monetària de la sanció, sinó deixar clar que l'absentisme no pot quedar impune. La Comissió d'Absentisme Escolar ha tractat un total de 80 casos durant el curs 2015-2016. La regidora d'Educació, Isabel Moradàs, ha explicat que aquest augment és fruit de la detecció de casos en situació precoç i que la xifra no és preocupant.
La majoria d'aquests casos ben tractats després és quan es resolen i passen a ser absolutament casos puntuals, per no dir d'absoluta regularitat en l'assistència a classe.
En el cas que els alumnes continuïn reincidint en no anar a classe, les famílies podrien rebre noves multes. La regidora ha dit que la comissió ha optat per les sancions per la via administrativa, ja que la tramitació per la via judicial és poc àgil. Moltes vegades els casos no s'han resolt i els estudiants ja han fet els 16 anys. Morada ha destacat la feina que fan els centres educatius per garantir l'escolarització completa de tots els nens i joves. Des de Girona esperen que el protocol sigui útil per altres municipis.
I el dia després de l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona decretant una moratòria d'un any per instal·lar restaurants, bars i botigues de souvenirs al barri de Sant Antoni, els veïns de la zona asseguren que respiren una mica més tranquils. I és que aquesta zona viu un auge d'un determinat tipus d'activitats que recorda fenòmens que ja s'han vist en d'altres zones o barris de Barcelona, com per exemple Ciutat Vella, Gràcia o Poble Sec. A Sant Antoni, però, la imminència del final de les obres del mercat encara ha escalfat més l'especulació tant de locals com també pel que fa referència a pisos. Milan Suero.
La reobertura del nou mercat de Sant Antoni ha estat un tema de discòrdia. El fet que sigui una obra emblemàtica i que incorpori un espai museístic, així com noves places, porta a pensar que serà un focus turístic i que es podria abocar al monocultiu comercial. Aquesta mesura de suspendre les llicències durant tot un any vol evitar que això passi. Els objectius principals són garantir l'equilibri d'usos, preservar el descans veïnal i, a més, frenar la sobreexplotació de voreres i espais públics, així com evitar la contaminació acústica. Aquesta suspensió no afectarà l'activitat dins del mercat, que és de continuïtat amb la preexistent abans de la reforma. Els veïns i treballadors del mercat de Sant Antoni donen el seu parer favorablement envers aquesta decisió.
Y hay bastantes tiendas, o sea, si poner más chinos o poner más esto, ya no va a haber para nadie. Y perjudican al mercado.
Con los que tenemos ya tenemos suficiente y cada vez viene mucha gente de fuera con más beneficio para abrir negocios. Y es mejor quedarnos los que estamos y hacer la ganancia nosotros.
Llavors és a l'espai que ja és els que ja estàvem abans, vaja, no, que no ve ningú més, però no per un tema de donar o no donar o de vetar ni molt menys, al contrari, és que a l'espai és el que ens ha quedat.
Després de gairebé 10 anys d'obres, el nou mercat de Sant Antoni preveu obrir les seves portes a final d'aquest any i aquesta mesura permetrà que tot el comerç de proximitat tingui les mateixes oportunitats.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito Proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
Us expliquem ara que l'Escolania de Montserrat farà aquest estiu una gira de dues setmanes pels Estats Units. El Cor de Nens participarà al festival commemoratiu del centenari del naixement de John Fitzgerald Kennedy. Sergi Moran.
L'Escolania realitzarà la gira a finals de juny i els portarà a actuar a Nova York, Washington i Nova Jersey, entre d'altres. Una de les actuacions més importants tindrà lloc en l'acte d'homenatge pel naixement del president John Fitzgerald Kennedy, on portarà una peça en català creada especialment per l'ocasió. El prefecte de l'Escolania, Sergi d'Assís, comenta que el viatge per terres americanes serà una oportunitat per difondre la cultura i la llengua catalanes. A més, afegeix que suposa un reconeixement pel Cor de Nens que, pel que sembla, van deixar una petjada a l'última gira que van fer pels Estats Units, ara fa 3 anys. D'Assís afirma que aquesta vegada entren per la porta gran.
Ja ens n'adonem de l'alta valoració que fan de l'Escolania a l'estranger. També hi ha influït el fet que hi vam anar fa 3 anys, que va deixar molt bon record, i certament que ara hi tornem, però hi tornem per la porta gran. És a dir, les propostes que ens han fet aquest cop són coses encara més grans que les que vam fer fa 3 anys.
Aquest serà el viatge més important que ha fet l'Escolania fins ara, i el prefecte relata que quan s'ho van proposar, els nens cridaven i saltaven d'alegria. La gira començarà oficialment el dia 29 de juny a la catedral de Sant Patrick a Nova York. Durant el viatge, el Cor de Nens serà acollit per famílies d'un cor de Nova Jersey amb qui faran un intercanvi musical.
I amb aquesta notícia, encetem el bloc cultural que ens explica la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar.
Jarabe de Paloma, el cantant barceloní Pau Donés, al capdavant, començarà a girar aquest mes de març. El càncer que pateix Donés, que seguirà amb el tractament de quimioteràpia durant la gira, no li ha impedit iniciar aquest nou projecte, 50 Palos, un espectacle que versiona les cançons de sempre amb nous instruments com un piano de cua, un violoncel i un contrabaix. A Barcelona actuarà al Gran Teatre del Liceu el proper 20 de maig. El mateix Pau Donés ens explica com serà aquest concert.
Volver a retomar las canciones de siempre, pero mostrarlas como nacieron, el instrumento y voz. Es un espectáculo serio en cuanto al planteamiento musical, pero también será divertido en cuanto a los monólogos, no ganas de comunicarme con la gente, ¿no? Y de explicarles cosas.
50 Palos és també un llibre escrit pel mateix Pau Donés, estructurat en 50 idees sobre els quals el músic volia dir la seva. Per cert, 50 Palos ja està a la venda.
Marta, tiene un macabazo que
i amb més de 21 milions de discos venuts a tot el món, Hombres Que són un dels grups amb més èxit en la història del pop espanyol, després de marcar tota una generació d'adolescents amb cançons tan conegudes com Marta tiene un marcapassos, Venecia o Devuélveme a mi chica. David Summers i els seus van desfer el grup l'any 1992 i no van tornar a aparèixer fins a l'any 2002. Després de celebrar 30 anys de carrera, l'any 2015, ara tornen a Barcelona per recuperar tots els seus èxits i ho fan amb un concert. Avui, a partir de les 9 del vespre, al Teatre del Liceu de Barcelona.
Es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Juega con...
I de los hombres G a Pepe Collado i la seva crònica invisible, notícies que no surten a grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui la crònica invisible us vol presentar un ronyó artificial que està a punt de ser provat en éssers humans. Científics nord-americans estan desenvolupant un ronyó biònic amb filtres de silici i cèl·lules vives. Aquest ronyó podrà ser implantat als malalts renals i alliberar-los de les màquines d'hemodiàlisi. El ronyó biònic porta el mateix microxip que va ser desenvolupat per la indústria de la microelectrònica per a ordinadors i equips d'informàtica. El nou ronyó combinarà elements orgànics i electrònics i tindrà una mida similar al ronyó humà. En concret, és com una llauna de refrescs petita o una tassa de cafè. Funcionarà amb l'impuls del cor de la persona que ho porti. El nou dispositiu filtrarà la sang de la persona amb problemes renals de forma continuada i evitarà les repetides visites a l'hospital per fer-se la hemodiàlisi. El nou ronyó biònic que està desenvolupant o estan desenvolupant científics dels Estats Units, en concret de la Universitat de Califòrnia, porta una nova esperança de vida a les persones que estan a les llistes d'espera. Segons els seus creadors, aquest ronyó artificial porta microxips filtrants i entre cada microxip s'instal·larà les cèl·lules vives que el ronyó formarà part del dispositiu. Les cèl·lules vives creixeran i formaran una membrana que serà capaç de distingir quins productes químics són nocius i quins beneficiosos. Segons els investigadors, tot un miracle tecnonatural. A més, també, segons els científics, aquest ronyó ronyó biònic està fora de la resposta immune. Per tant, no hi haurà mai rebuig. L'avantatge final d'aquest ronyó artificial és que funcionarà amb el flux sanguini del propi pacient. Ja hi ha nombroses persones en llista d'espera per provar el primer ronyó biònic a finals d'aquest any 2017. Només cal desitjar sort a l'anomenat Projecte Ronyó, un primer pas per introduir en el terreny dels trasplantaments els òrgans biològics i tecnològics a la vegada. O sigui, ciència i natura junts en benefici de les persones.
Benvinguda, doncs, a aquesta notícia, aquesta crònica invisible d'avui del Pepe Collado, amb aquest avanç mèdic i també per tothom. Gràcies, hem arribat a les 3 de la tarda, fins aquí el repàs de les notícies de Catalunya i Andorra. Ara arriba Àngel Esposito i la tarda, i a les 3:05, com cada dia, els companys d'Esports Cope, doncs jo, que vagi molt bé.